Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer, que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Molt bon dia, us parla l'Anna Solà. Tot seguit comencem el programa Més enllà del NAS d'aquest mes de juliol, un programa de la taula d'entitats de Balaguer del Pla de Desenvolupament Comunitari del Consell Comarcal de la Noguera i un esplai des que s'emet el segon dijous de cada mes. Avui, dins l'apartat l'entitat del mes, l'entitat protagonista és la Integra, que és una entitat que participa a la taula d'entitats de Balaguer i que ha vingut per parlar de les seves activitats la Gemma Pedra. Dins l'apartat tema del mes parlarem sobre aquest estiu tan diferent als nostres casals i esplais i colònies per a infants. Per parlar d'això hem convidat el Sergi de l'Espai Santa Maria. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
I a la Gemma Terré del Centre d'Espai Gaspar de Portolà. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
Dins d'aquesta mateixa secció, el Miquel Age, col·laborador habitual d'aquest programa. Bon dia, Miquel.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. Ens donarà a conèixer alguns recursos web sobre els temes que tractarem avui. I avui acabarem aquí el programa i, com és habitual, amb la frase del mes i la cançó final. Bé, fet el sumari, parlem tot seguit amb el Sergi i la Gemma. Nosaltres us volíem preguntar com està anant aquesta temporada de casals d'estius, de colònies, si heu tingut que adaptar-vos a la nova situació, com ho esteu portant des dels vostres esplais? Sergi, si vols, Gemma.
Sí, comenci la Gemma amb el tema casal, que segur que més coses ha de dir que jo.
Sí, Gemma, explica'ns una mica.
D'acord. Nosaltres, quan vam rebre les mesures des de la Generalitat de Joventut, vam decidir realitzar casal igualment i també, finalment, hem decidit marxar de colònies 3 dies, un torn primer de primària i després un torn per l'ESO. És veritat que hem tingut que adaptar bastantes mesures, al final la normalitat és molt diferent per a tots, però a poc a poc, una mica respecte com va començar tot, sembla que s'ha relaxat. Igualment, hem tingut que fer grups de 10, totes es diu comunitats de convivència, que és grupet, que sempre han de ser els mateixos i han de tindre els seus monitors respectius. Llavors, pel que fa al casal, intentem... Perdona.
No, que on hi aneu de colònies, Gemma, aquest any?
Nosaltres aquest any anem al Mirador, al Port del Comte.
Que ja ho teníeu previst o no?
Ja era la casa que teníem. Sí. Nosaltres aquest any ens hem trobat que havíem de celebrar els 10 anys de colònies, era feia 10 anys que marxàvem, era una casa molt gran, que hi cabíem tots perfectament, però al final, bueno, celebrem, hem donat com a nom a aquesta activitat Colònies 3/4, perquè a part també va relacionat amb el centre d'interès que ha fet així, però com que la casa ja la teníem, és molt gran i per tant s'ha pogut adaptar superbé a totes les mesures, doncs ens ha donat una comoditat força gran això. I vam decidir continuar amb aquesta cosa.
Has dit que... has dit que feu dos grups, no? I llavors aquests grups, què passa? Hi ha menys gent? O com ho heu fet això? Perquè si no tinc mal entès, teníeu molta gent inscrita, com el Sergi també. Sí. Llavors, clar, quan hi ha gent inscrita, com ho heu fet per fer el tall o per qui pot vindre o qui no pot vindre?
A veure, nosaltres al principi no sabíem molt bé com fer-ho, però vam pensar que la millor opció era juntar les famílies. Llavors, com que som un equip de monitors molt gran per sort, doncs ens vam dividir i vam trucar totes les famílies, una per una. Els vam preguntar a les famílies si pensaven que seria el millor i els vam proposar doncs, reduir els dies. D'aquesta manera, doncs, el risc de potser acomodar-te una mica o el risc de contagi doncs, el podem disminuir. Llavors, nosaltres de primeres marxàvem del 25 al 2 d'agost, perquè els de l'ESO marxen 2 dies abans, però aquest any hem canviat i la manera fàcil de dividir-ho ha sigut primària i ESO. Per sort, els números han anat molt bé, les inscripcions han anat força bé. Llavors, marxem 27, 28 i 29 en primària. Llavors, el dia 30 hem considerat doncs, que un grupet de monitors és que dia a la tarda doncs, netejant, ordenant material, fent la desinfecció que faci falta. Llavors, el dia 31, 1 i 2, doncs, venen els de l'ESO.
I va a 3, Sergi?
A nosaltres ens va enganxar tot el procés previ a les colònies i ens va enganxar en ple confinament, perquè nosaltres les inscripcions per les colònies, que és l'activitat que fem a l'estiu, les fèiem a finals d'abril. Per tant, a finals d'abril ja feia pràcticament un mes llarg que la gent ja estava confinada a casa i en un primer moment pensàvem que la resposta de les famílies seria bé, prendre la decisió de no apuntar al seu fill o filla a les colònies. La resposta al moment d'inscriure els nens i les nenes va ser molt bona perquè vam tenir únicament dos nens menys que l'any passat. Per tant, bàsicament l'interès era el mateix. Nosaltres vam continuar organitzant, vam continuar preparant les colònies fins que fa cosa d'un meset, unes setmanes, vam prendre la decisió en global, tot l'equip de monitors, de finalment no realitzar les colònies aquest any a l'estiu, aquestes colònies presencials que nosaltres havíem de fer a Bastanís, que és una casa on nosaltres sempre ens hi hem sentit molt, molt còmodes, la primera quinzena d'agost. Finalment nosaltres vam prendre la decisió de no fer aquestes colònies perquè pensàvem que ni les dimensions de la casa, ni el nostre equip de monitors, ni tot el que se'ns demanava, doncs, pel que fa a sanitari i higiene, nosaltres no ho podíem complir. I davant de tot pensàvem que el principal era tocar de peus a terra, ser realistes i dir tot el que se'ns està demanant i tot el que hem de fer per realitzar unes activitats segures ho podem complir. Hi havia coses que sí, hi havia coses que no. Era una decisió que o es podia complir tot al 100% o ara mateix no pots arriscar ni un 1% a fer aquestes activitats si no ho tens molt, molt clar. Llavors nosaltres vam prendre la decisió de cancel·lar aquestes activitats o aquestes colònies presencials, però aquesta setmana ja hem publicat per totes aquestes famílies que es van inscriure, doncs es realitzarà unes colònies des de casa en el qual es crearà un bloc sites que se'n diu, en el qual nosaltres cada dia penjarem dos, tres activitats, dividint matí, migdia i tarda, i els nens, les famílies hi tindran accés i es podrà generar aquest feedback. Nosaltres els hi plantejarem, per exemple, un taller, un joc, una dansa, una cançó, i ells doncs, ens retornaran el vídeo amb el seu taller, tot, a més, amb un centre d'interès que pels que han anat o coneixen les colònies és una història, tindrà un sentit el que anirem fent al llarg d'aquestes dues setmanes d'agost, colònies des de casa farem.
No, Anna, jo li volia preguntar si realment va sortir els dos, us ho pregunto, va sortir una normativa de la Generalitat perquè es poguessin fer aquest any colònies o, si més no, continua sent la mateixa? Lògicament, el que haurà sortit és que hi ha d'haver una mica un espai físic entre els uns i els altres i una mica de normativa, però aquest any ha sortit alguna cosa, no crec?
Això segur que la Gemma també ho explicarà més bé, però sí que és cert que hi van haver moltes setmanes, sobretot com a tots els àmbits, perquè jo dins de la meva feina també anava rebent diversos comunicats i donava aquella sensació de són comunicats 100% oficials, no en són, ens estan dient que hem de fer tot això, hem de vigilar, hem de tenir molta cura amb totes aquestes coses per poder fer les activitats, però sí que és cert que se'ns va acabar després de rebre diversos comunicats, diversos esborranys. Finalment sí que n'hi va haver un, podríem dir, de final i d'oficial al 100%, en el qual s'enumerava el seguit de requisits que calia a l'hora de dur a terme aquestes activitats, ja siguin casals, ja siguin colònies, perquè fa colònies que és el que nosaltres més ens vam centrar, des de la separació de les taules del menjador, a les lliteres de les habitacions, a la neteja de la casa de colònies, al distanciament al llarg del dia. Per tant, sí que hi havia moltes coses, fins i tot se'ns demanava que hi haguessin dins de l'equip de monitors i de les responsabilitats que hi haguessin diversos monitors que s'encarreguessin únicament d'aquesta part més higiènica, més de sanejament de les instal·lacions. Per tant, sí que hi va haver un document en el qual s'especificava molt com es podien o no fer aquestes activitats estives.
I pel que fa a les cases, o sigui, quan mateix teníeu ja llogades les cases, no? Us fan deixar un avançament, no? En el cas de que no ho haguéssiu fet, si us hagués retornat o com ho heu gestionat tot això, o no?
Mira.
Nosaltres ho vam estar parlant amb la casa de Solanges al moment de prendre la decisió, perquè no sabíem molt bé tampoc si tirar-la endavant o no. Com deia, al final el que ens va fer tirar endavant va ser les famílies. I la casa sí que ens va dir pues, que podíem perdre un tant per cent de la bestreta que havíem arribat a pagar, però que, bueno, que si poguéssim anar encara que fos menys dies, doncs sempre ens ho podrien arreglar i així. I al final ens hem acabat entenent molt bé amb la casa. Sí que ens demanaven un mínim de participants per torn, però el tenim sense problema. La veritat és que ens hem anat molt bé. Llavors, per això. Però sí que si no haguéssim anat, haguéssim pogut perdre, no sé si era un 10 o un 15% del total de la bestreta que havíem pagat.
Nosaltres, per altra banda, tot i cancel·lar aquestes promes, sí que les facilitats que se'ns ha ficat des de Bastanis, en aquest cas el Ramon ja deia, que és una casa on nosaltres ens sentem molt a gust, portem molts anys, al llarg dels pràcticament 30 anys que tenim de vida, portem molts anys havent fet les activitats allà, i per tant, econòmicament, el fet de cancel·lar les activitats no ens ha suposat cap pèrdua econòmica. Vull dir, se'ns va entendre des d'un primer moment. A més, el propietari de Bastanis ens va dir: no patiu, ja hi ha hagut algun grup que ja ho ha cancel·lat, no sereu els primers. Sí que us demano que ens ho feu saber al màxim de temps possible, perquè són cases que, evidentment, i més amb aquest turisme, no?, que s'està intentant promoure local, doncs, en pic nosaltres vam cancel·lar i jo vaig tenir constància de que la casa de comerç de Bastanis ja havia omplert per famílies, per amics. Per tant, també és una situació que, per altra banda, a Bastanis, en el nostre cas, ens ho ha ficat extremadament fàcil.
Mm-hmm. I una cosa, Gemma, tots aquests casals d'estiu que esteu portant ara amb escoles de Balaguer i amb algun poble de la comarca, com us esteu adaptant amb aquesta situació? Com estan portant el dia a dia els monitors?
A veure, realment sorprenent, perquè estan augmentant les inscripcions molt bé. Al principi semblava que la cosa estava fluixa, però cada setmana en tenim més d'infants, així que molt bé. Nosaltres estem fent casa a la Gaspar, a Montroig, però que també hi van nens de la Noguera, perquè l'escola de la Noguera de Balaguer està fent obres, llavors no podem utilitzar les seves instal·lacions, i vam veure que a Montroig hi cabien perfectament, i després estem a Gep, que és el nou casal que hem estrenat aquest any. Les escoles, des del principi, ens han ofert qualsevol instal·lació, classes, fins i tot si fes falta. Hem pogut dividir, és a dir, el pati està dividit per cada grup, entren esglaonadament, grups de 10, cada grup de 10 o menys té els seus dos monitors responsables, i llavors això, sí, bueno, hi ha alguns símptomes i alguns requisits que és, si el nen o nena vol formar part de l'activitat, doncs els ha de complir. Però molt bé, la veritat és que molt bé i sorprenentment bé. Podem anar a la piscina, l'Ajuntament també ens ha ajudat molt perquè puguem anar a la piscina amb tots els petitets, i això amb la salut que fa ho agraeixen molt.
Sí.
Quanta gent teniu, vosaltres, Gemma, per cada torn? Quanta gent podeu agafar?
A veure, al casal, pel que fa al casal, anem per setmanes. Llavors, clar, cada setmana doncs varia molt. Per exemple, ara a Gaspar hi ha uns 20 nens, una mica menys potser, a Montroig també, i a Gerb més o menys. Rondem 20, a Gaspar a vegades puja una mica més, a l'escola de Gaspar puja una mica més. I pel que fa al torn de colònies, justament avui, ahir vam tancar les inscripcions, avui hem estat mirant grups i tenim a veure, una cinquantena de primària i uns 40 d'ESO. Si haguéssim celebrat els 10 anys, érem 144, si haguéssim celebrat els 10 anys. Però, bueno, realment, pues, bueno, hi ha famílies que també hi ha alguns nens que poden ser més de risc i així, han decidit no participar. I a part hi ha gent que viu amb gent gran o el que sigui, que han pensat que val més que no. Ja vindrà l'any que ve i cap problema. Mm.
Però la normativa què diu? És a dir, per exemple, aquesta casa de colònies que teniu vosaltres, la normativa que diu quanta gent hi pot cabre? Seguint la normativa, heu omplert, vull dir, amb el sentit de que, bueno, 140 lògicament no us hi podeu ficar, però quina és la normativa? 50, 60, vosaltres heu omplert, ho teniu ple?
En condicions normals, en aquesta casa tenia una capacitat de 220 o així, si haguéssim pogut anar normal. Però ara, amb el Covid i tot, doncs té una capacitat de 100, 110, vale, més o menys. perquè ja et dic, és una casa molt gran, que no són les pistes d'esquí. Al final tenim tot l'exterior, són pistes d'esquí, els pàrquings, hi ha un bosc, i pel que fa interior, que havien 200, doncs ara hi caben uns 100. I nosaltres no omplirem 100, anirem uns 60 per torn, més o menys, depèn dels monitors, encara no tenim acabat de tancar, i no omplirem tota la capacitat, però realment això hasta ens agrada, fins i tot perquè així anem més relaxats, poder mantenir molt més les distàncies i per nosaltres serà més còmode.
I vosaltres, Sergi, vosaltres sí. Esteu fent alguna cosa a nivell de Balaguer, a nivell de, també d'espai o d'esplai en el qual es trobeu amb algú o tot serà telemàtic?
Nosaltres farem aquests 15 dies telemàtics. Evidentment, nosaltres no descartem, per exemple, el meu grup de volant, que és el que li diem nosaltres, que són segon i tercer d'ESO, que fan dues nits de les dues setmanes, fan dues nits cada setmana fora, acampats, fan una excursió d'aquestes llargues. No descartem fer alguna activitat, però és que pensar, i ja s'ha demostrat aquests darrers dies, pensar amb el que farem a l'agost, amb el que farem al setembre, ho tenim molt complicat. A més, nosaltres és que tenim gent de tota la província. Nosaltres ens ve gent del Segrià, que imagineu-vos que haguéssim hagut d'anar de colònies aquesta setmana. Tenim tres monitors que són de Lleida, en tenim d'Alguaire, en tenim de Torrefarrera, tenim famílies de nens que són d'Alpicat. Per tant, no haguéssim pogut desplaçar-se a les nostres colònies. Tenim gent de Targa, tenim gent de Bellpuig, tenim gent de Cervera, de Vallfogona, dels pobles del voltant de Balaguer, d'Andorra també ens venia gent. I Andorra ja és un altre país on tenen doncs, les tres normatives. Per tant, les característiques del nostre esplai que engrandeix una miqueta més fora de Balaguer ens va portar a dir això. La millor decisió per nosaltres és com podem garantir el 100% la salut dels monitors i dels nens, perquè sí que sempre s'ha centrat en els nens, però els monitors també tenen les seves pors, les seves famílies, el seu entorn social, i vam dir, ho hem de deixar córrer. No descartem a l'agost, per exemple, poder fer alguna excursió d'un dia amb els més grans, amb els adolescents, fins i tot algun cap de setmana, no ho descartem. Però és que pensar en què passarà d'aquí dues setmanes és complicat.
Clar, nosaltres amb això tenim una miqueta més de sort, perquè tots som de la Noguera, quasi monitors infants i joves, així que tenim aquest petit avantatge.
I ara vosaltres també, durant l'any, també aneu fent activitats, Sergi, amb l'esplai,
sí.
I vosaltres des de Gaspar de Portolà també. Com encareu el futur? Com veieu el futur? El Sergi acaba de dir que no es pot planificar ni per l'agost, però vosaltres com veieu el futur? Perquè ara quan el Sergi explicava això d'aquestes colònies telemàtiques, no? Pues és, la veritat és fent anar molt la imaginació i és una manera molt d'agrair, no? Per no perdre l'esperit, no? D'aquestes famílies que volien fer-ho i al final doncs per unes circumstàncies no s'han tirat enrere o no ho he pogut fer. Llavors, continuar mantenint l'esperit que aquests nens i nenes puguin, encara que sigui des de casa, doncs viure l'esperit, no? de les colònies, dels casals, de les activitats d'estiu, doncs jo penso que ha sigut una bona decisió la que heu pres. Però com veieu el futur? Veieu un futur telemàtic? Veieu que... A veure, no sé, és que és una pregunta complicada, ja ho sé, però...
La paraula del futur és com... A la pregunta de com es veu el futur, la resposta és incert. I a partir d'aquí, doncs, hem de veure com gestionem aquesta incertesa, no? Com li fem front a una incertesa que hi és, que hi porta sent molts mesos i que hi seran molts mesos més. Llavors, nosaltres sí que durant l'any fèiem estar i fa un parell d'anys que vam fer un parèntesis en aquesta etapa, però clar, una altra cosa que ens trobem és que les colònies nosaltres és una part on molts monitors fan la part pràctica en la formació per acabar-se traient el curs de monitors o de directors. Aquest any a l'estiu es troben que monitors que han pogut fer el curs, la part pràctica no la poden fer aquest estiu perquè no fem les colònies, no? Per tant, sí que és cert que nosaltres ara mateix, a principis de juliol, la nostra idea és recuperar l'activitat d'esplai anual. En aquest cas, fem cada dissabte, doncs, recuperar aquestes dues horetes que fèiem els dissabtes perquè els nostres monitors puguin realitzar aquestes pràctiques, perquè la formació que ja van dur a terme no se'ls quedi exaurida i puguin acabar traient circuits monitors. Per tant, el nostre futur en clau d'esplai, doncs sí, és enguany intentar-lo recuperar per això, per poder fer aquesta activitat que també als monitors els permeti tenir pràctiques, perquè en el nostre món també s'ha de complir una normativa pel que fa a cursos de monitors i de directors que està molt estipulada i, per tant, nosaltres també ens hem de pensar no només en aquest setembre, octubre, novembre, sinó en les colònies del 2021.
L'any que ve.
Exacte, com diu el Sergi, totalment incert. Vull dir, nosaltres et dic, des del nostre equip de monitors ni ho hem arribat a parlar que com farem el curs que ve. A part que nosaltres només fem alguna excursió trimestral i festes populars i així. Però amb les colònies express, l'atenció una mica que hi ha a l'equip de PV i el treball, que nosaltres fem inscripcions al novembre normalment. I des del novembre fins al juny-juliol tenim tots els mesos per fer tota la feina. Clar, ara l'estem fent amb un mes i mig. No ho hem parlat, però com que també fem activitats puntuals, doncs jo crec que mantindre grups de 10 ho podríem fer. Això seria senzill, però incertesa total.
Sí, sí, i tant.
Bueno, hem d'esperar, no? Hem d'esperar a veure què succeeix durant aquest període de temps i a veure com se poden encarar. El que passa que sí que si no podem tirar-ho endavant d'una manera presencial, que jo penso que sí, el que passa que potser serà amb limitacions. Jo crec que els nens no els podem oblidar d'aquesta manera i que puguin assistir i puguin vindre a colònies, bueno, colònies al grup d'esplai, perquè vosaltres també feu, durant l'any també feu activitats. Per tant, crec que és molt important primer que anem pensant en el que pot succeir a partir d'ara i segon, que hem de donar-los una sortida amb aquests nens que tant gaudeixen els dissabtes o diumenges quan vosaltres feu activitats.
Sí.
Clar, durant el confinament, tots aquests mesos també, Santa Maria, igual que nosaltres, hem fet activitats online, hem pogut tindre una mica de contacte amb els infants i amb els joves, encara que potser un poquet, però no sempre pensant en ells, sempre.
Sí, sí, jo us ho he anat seguint, eh? Vull dir que us he anat seguint aquestes activitats. Sí, no, sí.
Per exemple, en aquest sentit que deia la Gemma, ells mateixos en són un exemple boníssim. Els primers mesos de confinament, el seu Instagram treia fum amb un contingut molt bonic i molt interessant per la canalla. I nosaltres també, fins i tot jo recordo rebotar una de les activitats, entre cometes, que van realitzar perquè feien goig. El que és evident és que s'ha de buscar aquestes alternatives. Nosaltres sabíem que si cancel·làvem aquestes colònies d'estiu, el que no podíem fer és la primera quinzena d'agost desaparèixer del mapa, com si no hagués passat res. Nosaltres teníem clar que havíem de fer alguna cosa perquè nosaltres ens devem a aquestes famílies que, per altra banda, totes han entès la decisió, que també és d'agrair, perquè era una decisió que evidentment no era gens senzilla de prendre, ens va portar moltes hores i molts mals de cap, i la resposta de les famílies ha estat també de lloar, i per tant, doncs, agrair la comprensió de les famílies en aquest cas també cal agrair.
De totes les formes, sí, sí. No sé, les famílies deuen d'estar, clar, bé, entre la seguretat i la inseguretat, no?
Sí.
Perquè a l'hora de fer inscripcions suposo que us deveu de trobar amb moltes preguntes, no? Amb moltes preguntes i realment no sé si vosaltres teniu respostes per totes aquestes preguntes. Però tot i amb això suposo que aquesta incertesa i aquesta inseguretat es veu, no? O es nota, vaja, o es palpa, vaja.
I tant. Al final, la paraula màgica és la confiança que les famílies dipositen en nosaltres en deixar-nos els seus fills i filles durant 3 dies. Sense aquesta confiança que ens tenen, res del nostre esplai seria possible.
No, és que l'evidència és que nosaltres vivim d'elles. O sigui, nosaltres ho fem per elles, no ho fem per
totalment.
Fem les coses per si ho fem sense ànim de lucre és perquè nosaltres ho fem per aquesta gent que forma part de la família del Gaspar o de la família del Santa Maria. I, per tant, els pares crec que en tots dos casos entenc que han ficat i al Gaspar els hi ficaran també les coses molt senzilles. Vull dir, jo crec que són conscients de la realitat de quina és, són conscients de que la resposta màgica ni de bon tros la tenim uns responsables d'un grup d'esplai només faltaria i per tant, a partir d'aquí, crec que saben que ens ho han de ficar molt fàcil es prengui la decisió que es prengui.
Jo recordo, abans que us deia que havien trucat a les famílies d'alguna, de dir, sisplau, feu alguna cosa perquè és que ho necessiten totes les ganes, vull dir, ho estan desitjant fer alguna cosa. Llavors, ens estan ajudant amb tot, ho han entès tot, perquè, per exemple, les inscripcions sempre s'havien fet presencials nosaltres i, clar, aquesta vegada hem tingut que fer unes de noves. Doncs, les hem fet online, superbé les famílies, bé.
Ara estava llegint, Gemma, una mica a la normativa. Us exigeixen portar un sanitari?
No, el que ens exigeixen és que un monitor cada 15 i dos cada 30 tinguin una formació de responsable d'higiene, seguretat i protecció. Que això nosaltres l'hem fet, 5 monitors entre una cosa i l'altra, alguns potser per feina ja l'hem hagut de fer, altres l'hem fet exclusivament per l'esplai, però tindrem 3 monitors per tots on tindran aquest certificat de responsabilitat.
Vale.
Llavors, el que hem fet nosaltres per assegurar que aquest monitor pugui fer la seva tasca dins de les colònies o fins i tot del passant estiu, és fer que vingui lliure d'un grup. És a dir, si hi ha un grup de 10, tindrà els seus monitors diferents, però hi haurà 2 monitors que aniran vetllant per la neteja, la desinfecció i la protecció en tot moment. No tindran un grup d'infants i joves.
Mm-hmm. Molt bé. Que diferent tot plegat, no?, de cada any.
Completament,
no? Bueno, no sé si voleu comentar alguna cosa més. És d'agrair que feu tant esforç i que realment estigueu sempre allà presents perquè els nens i nenes no tingueu cap dubte que us necessiten. Necessiten aquest bon rotllo de les colònies, aquest bon rotllo dels esplais, bueno, com l'Espai Santa Maria, que vol mantenir l'esperit, com el Gaspar de Portolà, que aquest any pues, suposo que no ho esteu passant del tot bé com cada any, no? Sinó que us heu tingut que esforçar moltíssim. I esperem que s'arregli i que els nens no tinguin que pagar aquesta crisi tan injusta i que aquestes coses no se perdin. Vull dir, jo no sé, penso que és molt important el món del lleure i que s'ha de lluitar perquè no es perdi, perquè es pugui continuar i perquè tots els monitors que sou vosaltres, que ho feu amb tota la il·lusió del món i que sé que teniu por i que sé que les famílies tenen por, tothom té por, però bueno, hem de lluitar perquè a la llarga no ens fiquin pals a les rodes i puguem continuar amb totes les mitjans de seguretat possibles, però que puguem continuar i que aquesta crisi pues, ens afecti el menys possible als nens i nenes. Aquesta és la meva opinió.
No, jo agafant el que dius, Anna, ho complemento dient que en els nostres dos casos som entitats sense ànim de lucre, de lleure, però sense ànim de lucre. No se'ns pot comparar amb empreses que es dediquen a realitzar activitats de lleure. No se'ns pot comparar amb això. Per tant, nosaltres tenim unes característiques, no ficaré nom perquè no val la pena, però tenim unes característiques molt limitades, entre cometes, de dir, és que nosaltres tenim un pressupost que és molt ajustadet cada any. Nosaltres devem de bàsicament dos fons principals, que són subvencions que puguem aconseguir i doncs, les inscripcions de les famílies a les diverses activitats que fem. I, per tant, sí que és cert que nosaltres, en aquesta realitat que se'ns pot arribar a presentar, no se'ns pot comparar amb una empresa. És a dir, nosaltres material extra higiènic, nosaltres material extra sanitari caigui de recaure sobre les nostres despeses, depèn d'algun esplai, pot ser que no ho pugui assumir, perquè hi ha un pressupost molt acotadet, molt marcat. Per tant, doncs, també fa una crida, no? a que se sàpigui unir a la vegada, saber quines diferències hi ha entre aquestes empreses que fan activitats de lleure i aquestes entitats sense ànim de lucre que fan activitats de lleure. Crec que és important que es tingui molt clar aquesta diferència i que no se'ns fiqui a tot al mateix sac. Evidentment, hi ha coses que compartim i moltes, però no totes.
Uh-huh. Bueno, jo sí, jo crec que Balaguer és un punter amb això. Sí. Jo ja t'ho dic, jo també fa molt de temps també vaig estar en un d'aquests moviments també com a colònies, inclús vaig fer el vaig treure el carnet de campament, de jefe de campament, el qual encara tinc que no l'he fet anar mai, que no l'he fet anar mai. Però no, però de veritat, des d'aquí, a mi m'agradaria des de Ràdio Balaguer i que tots els oients de la ciutat i si de fora de la ciutat que ens escoltin, en primer lloc jo penso que us vull felicitar a les dues entitats per aquesta feina que feu tan, tan ben feta. Com has dit tu, Sergi, molt altruista, però jo penso que a la vegada, almenys per mi, quan hi era jo, molt agraïda. No, només dir-vos això.
Si no seria, Miquel.
Sí, exacte. Bueno, jo aprofito aquest petit espai i dono les moltes gràcies a l'equip de monitors i monitores que ha estat dur, no ha sigut fàcil atendre aquesta decisió del sí i que gràcies perquè realment sense aquest equip gran no hagués pogut ser possible. Mira, aprofito aquest espai i ho faig.
Molt bé.
Nosaltres també us donem les gràcies a tots els monitors i monitores que feu possible doncs, bueno, sempre fer aquestes activitats amb els nens i les nenes. Jo també sóc directora de lleure, Miquel.
No. Escolta, és que tots els que...
Però
tots
no he exercit tant com ells. No he estat tant al front com ells. Però
bueno,
també m'agrada molt.
Sí, jo vaig estar molt de temps a l'escoltes aquí a Balaguer, hi havia escoltisme llavors, però... que anàvem molt de campaments i anàvem de sortides i m'ho passava pipa. Bueno, clar, com que tocava la guitarra m'agradava ja amb els nens. I després, com que han fet magisteri, doncs, vulguis o no vulguis, has estat molt lligat, eh?
Claro.
Amb aquest entorn. Claro. Amb aquest entorn. I és especial i és molt maco, eh?
Recordar, Anna i Miquel Gemma, que el Gaspar i el Santa Maria no som les úniques entitats aquí a Balaguer. Balaguer té un esperit de lleure important, perquè també... té la seva Balaguer Albada, també hi ha el Cau, per tant, vull dir, tenim una cultura de lleure molt gran aquí a Balaguer. Per tant, també ens hem d'enorgullir d'aquesta, perquè hi hagi quatre entitats més, perquè me n'estic deixant alguna que té seu també a Balaguer, però que hi hagi quatre, cinc, sis entitats amb una ciutat com Balaguer és de destacar.
Sí, tenia ganes de nombrar-les també al Cau i a l'Albada perquè també són entitats que a més sempre estan participant en tot el que se'ls proposa, vull dir, juntament amb vosaltres, des de la taula d'entitats estem molt agraïts perquè sempre que volem activitats a la plaça per la fira d'entitats o el que sigui sempre esteu disponibles i això és d'agrair perquè això vol dir que ho feu amb ganes i amb molta vocació i també això volia saludar també els del Cau i els de l'Albada que avui no han estat aquí perquè no podíem ser tanta gent, perquè les circumstàncies són les que són i no podíem ser tanta gent, però també els convidarem a parlar a la ràdio qualsevol dia d'aquestos, potser de cara al setembre o l'octubre, perquè ens expliquin com han anat les seves experiències també. Sí, sí, també els convidarem al programa, però avui només podíem ser dos perquè si no se'ns allargue molt i estem en una situació molt especial que ja veieu com no són els programes normals que fem normalment. Però bueno, no sé si ara tenim gairebé més temps i bueno, agrair-vos molt que hagueu participat avui aquí al programa, també com sempre que participeu amb tot el que us proposem, Gemma, Sergi, a l'altre Sergi, bueno, a tots els espais de Balaguer en definitiva i bueno, i us desitgem que us vagi molt bé, Gemma, que pugueu acabar l'estiu tots estupendos i que puguem començar el setembre pues, lluitant perquè les activitats no se perdin. No sé si voleu comentar alguna cosa i així acabem.
Res, agrair-vos a vosaltres l'oportunitat d'explicar la realitat d'aquest món i, evidentment, al Gaspar tocarem tota la fusta possible perquè sonin aquestes problemes.
Espero que el dia 2 d'agost us puguem fer una gran publicació dient i ja som aquí, hem arribat i ara tot molt bé. Sí.
Així ho esperem.
Segur que sí, perquè ho feu molt bé i ho teniu, que sou molt responsables i confiem 100%. Això no tinc cap dubte.
Moltes gràcies.
Bé, doncs... Sí, molts ànims. Doncs ens veiem aviat, Sergi i Gemma, per la taula d'entitats, per les fires, per on sigui. Segur que ens tornem a veure i a veure si algun dia podem fer també un programa amb tots els esplais de Balaguer.
Segur que sí.
Doncs... deixem aquí la tertúlia d'avui i ara el Miquel ens ha de comentar alguns recursos web que has triat sobre aquest tema que hem tractat. No sé, Miquel, quins tens avui?
Bueno, no, a veure, jo el que tinc són coses puntuals. Primer, la normativa, que és molt important. Vull dir que si entreu a la Generalitat de Catalunya trobareu la normativa que regula les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. O sigui que tot això que m'està parlant avui aquí també ho trobaríeu allí. Després, a veure, de cara a activitats de cara a l'estiu, que suposo que ells en deuen de tindre molts, he trobat una pàgina que es diu jouescut.com, que hi ha una selecció de 250 jocs classificats per grups d'edat. I alhora també hi ha 2.000 jocs classificats per temàtiques. O sigui que si algú està a casa i busca jocs per participar a l'estiu, inclús jocs d'aquests de piscina o jocs a l'aire lliure, doncs els podeu trobar. Una altra pàgina que també està molt bé, que és la pàgina de laixtec.cat, que és el Departament d'Ensenyament, on trobarem jocs originals per gincames que podeu utilitzar per les vostres colònies. I després una cosa molt important i que a mi m'agrada molt són els cançoners. Quasi bé cada grup d'esplai té el seu cançoner. Llavors només cal que fiqueu cançoners per cantar els grups d'esplai i trobareu allí, bueno, quantitat de cançoners amb els acords i fins i tot hi ha vídeos perquè escolteu les cançons per si no les sabeu. Jo penso que més o menys aquestes són les 4 o 5 idees bàsiques que volia donar avui perquè la gent que ens escolti doncs pugui agafar algun referent de cara a aquest estiu.
Molt bé, moltes gràcies. Miquel, no podríem viure sense els cançoners, eh?
Jo sí, jo sense la guitarra el cançoner malament.
Sí. Bé, moltes gràcies, Miquel, per aquestes recomanacions a la xarxa. Ara fem una pausa i tornem tot seguit.
Més enllà del NAS, el programa de Ràdio Balaguer que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.
Bon dia, Gemma.
Bon dia, Anna.
Gemma, vosaltres sou Reintegra. Ens podries explicar una miqueta què és aquesta associació, aquesta entitat, quina és la vostra finalitat, en què esteu treballant?
I tant. Bé, nosaltres Reintegra som una entitat sense ànim de lucre que ja fa uns anyets que estem fent la nostra tasca, de fet des del 2001, però ja no és fins al 2009 que comencem a fer una tasca més, incidim més a la comarca de la Noguera. Nosaltres, sobretot, el que fem són programes d'inserció sociolaboral. Estem ubicats al CEI, al Centre d'Empreses Innovadores d'aquí de Balaguer, i comptem amb un equip tècnic que desenvolupa programes d'orientació i acompanyament amb la finalitat d'aconseguir aquesta integració social i laboral. Si vols, t'explico una miqueta més el perfil de joves que treballem. Bueno, treballem amb joves amb i sense formació, però amb poca experiència laboral, amb persones estrangeres recent arribades o que tenen dificultats per trobar una feina, que és una miqueta la temàtica d'avui. També treballem amb persones aturades de curta i llarga durada i amb persones que treballen però que volen millorar la seva situació laboral. Llavors, portem això, itineraris laborals i formatius vinculats a les sortides que podem trobar aquí al territori.
Molt bé, Gemma.
Perdona. Gemma, et volia comentar. Reintegra és una associació que només actua aquí a la comarca de la Noguera o realment hi ha diferents seus arreu de tot Catalunya?
Arreu de la província de Lleida. El 2001 neix a Lleida. I el 2009 comencem a actuar aquí a Balaguer i també a Tremp. Estem ubicats a la comarca del Segrià, Noguera i Pallars Jussà.
I aquí a Balaguer on sou?
Al CEI, al Viver d'Empreses. Estem ubicats a la planta baixa, al CEI que està darrere dels jutjats, i allí és on atenem a les persones que ho necessiten.
Però veig que dins del vostre... He vist que teníeu molts valors... O sigui, dins de la vostra pàgina web, a més del que és la cooperació, la integració, respecte, igualtat, empatia, professionalitat, jo penso que aquests valors són prou importants com perquè avui estigueu fent un programa amb nosaltres. Dit això, vull dir, continua, perquè és que, si no, si tant de talla, el protagonisme és teu avui.
Pues no, molt agraïts. Ens agradaria fer molt més del que fem, però la veritat és que sí que bueno, intentem donar resposta al que cal, no? a les necessitats de les persones amb les que treballem. Bé, anava a explicar que també tenim una borsa de treball que dona servei a les empreses de forma totalment gratuïta, perquè si les empreses tenen una necessitat de cobrir alguna vacant de treball, nosaltres els ajudem a cobrir-la. També a això, si una persona està interessada en apuntar-se en les ofertes també que anem portant a terme, es poden inscriure a la nostra pàgina web, que és www.reintegralleida.org. Llavors, bueno, volia explicar una miqueta també els projectes que portem a terme. Llavors, començaré amb els projectes que ja fa temps que portem com a entitat i acabaré amb els que tenen a veure també amb la temàtica d'avui. Un dels projectes que portem, que crec que també és prou important en els moments que estem vivint, que és un projecte que es diu Altres Identitats, que fem accions de mesures actives d'inserció per persones que estan cobrant la renda garantida d'inserció, que són moltes paraules, però al final ajuda a persones que tenen pues, això, una necessitat econòmica i que en els moments d'ara encara més ho necessiten, no? Probablement aquest acompanyament. Llavors fem programes per millorar la situació d'aquestes persones i anem treballant tot el tema d'ocupació. També tenim un altre programa que ara al mes d'agost tornarem a reprendre, que és el programa Noves Oportunitats, que va dirigit a joves de 16 a 24 anys i que necessiten millorar la seva situació formativa. Oferim pues, la preparació de proves d'accés a grau mitjà, certificats de formació. En tenim alguns que s'estan traient la teòrica del carnet de conduir, vull dir, estem ajudant-los, no?, a millorar la seva situació. I també estem pendents d'un projecte que es diu Singulars, que fem en col·laboració amb l'Ajuntament, que també tenim previst, si ens ho aproven, de començar al setembre, que també és dirigit a joves. Llavors, dirigit a joves sembla que hi ha molts esforços i nosaltres com a entitat també invertim molts esforços en persones que estan en situacions irregulars. En aquest cas també tenim un programa que es diu Al Dia, que és per persones que estan sense documentació, i ajudem a formar-les en tot el tema de documentació, que sàpiguin què és el que necessiten, els formem en tema d'idioma. També els formem en un àmbit, que en aquest cas és cuina i neteja, perquè puguin tindre una millor sortida en un futur en un àmbit que hi ha, en un sector que ja sortirà al territori. Llavors, aquí també tenim un altre programa que es diu Primera Oportunitat, que ja ens dirigim a joves migrats sols. Llavors, aquí tinc unes dades que m'havia apuntat així per explicar-vos. Clar, és el 2018 que el fenomen migratori amb joves migrats sols, o és quan comencem a parlar sobretot a Catalunya de joves migrats sols, no? De fet, hi ha una forta incorporació de joves a nivell de l'estat espanyol i a Catalunya doncs, vam ser els majors receptors, no?, de joves que venien pues, a això, de migrats del seu país, que havien arribat amb patera o amb situacions molt, molt complicades. Llavors, és el 2019 que comencem nosaltres com a entitat a treballar-hi, sempre treballant amb el centre de Vilanova de Meià, que és un centre que quan va obrir potser la gent li va xocar, no? Obren un centre de menors, què passarà? Però hem tingut la sort de poder treballar molt bé amb aquest centre, que estan fent molt bona feina i hem anat treballant doncs, tota la part de primera acollida, ocupació amb aquests joves. I, bueno, estem en ello, no?, una miqueteta de seguida doncs, millorant la situació.
Aquests joves són menors d'edat, no?, la majoria?
Arriben menors d'edat, però en el transcurs d'aquest temps, o sigui, aquest any i poc que fa que estem treballant amb ells, hi ha molts que han fet la majoria d'edat. I molts que es troben que no tenen la documentació arreglada per tal com està muntat una miqueta el sistema, perquè no han tingut temps d'arreglar els papers. Vull dir, el centre ha fet molt bona feina amb ells, ha mirat de tramitar tots els papers, però el boom o el volum de feina, el volum de joves que ha arribat a Catalunya, molts expedients no s'han pogut tramitar o bueno, hi ha hagut molts problemes burocràtics per arreglar la situació d'aquests nois.
Jo no sé si va errat, però igual sí, perquè ja estan mirant coses. Però tenia un programa, que no sé si és vostre, però jo entenc que sí, que és el programa USAFI. Sona?
Però, perdona?
USAFI?
No.
USAFI. No és vostre, què?
No.
Ah, doncs hi ha atenció social psicològica a la proïtat.
Ah, no, sí, que el portem dins l'entitat. Sí. El que passa és que aquí a Balaguer el portem a terme. Sí, perdona'm.
Vale, és que he vist que hi havia una sèrie de programes que els he llegit i he vist que estaven força interessants, com el de Aula Oberta, sí. De l'aula oberta i els de les colònies urbanes. Uh-huh. No? I un programa també que he trobat que era força interessant, que es diu Atenea. Uh-huh. Aquests programes ja no els duieu a terme?
Aquí a Balaguer no. Havíem fet alguna activitat aquí a Balaguer, però ara mateix no. No. Que va dirigit més a infants, en aquest cas.
Bueno, sí, el Colònies Urbanes, d'ahir que sí, l'han obert, sí, però no sé si l'USAFI i l'Atenea, ahir vist que estaven força, força interessants. I que estaven molt bé. I no sé, això, la pregunta és aquesta. Com que teniu diferents seus, probablement aquí a Balaguer no es fa, i això ho he agafat d'una informació que he anat trobant.
Aquests els portem a Lleida i ara mateix no et sabria dir molta informació. És un tema també de reforç més extraescolar, però per a menors de 12 anys. Aquí a Balaguer, pel moment, estem treballant sobretot a partir dels 16 anys. I llavors, doncs, bueno, és molt aquest reforç, no?, o acompanyament a partir de que deixin l'educació obligatòria. Sí que és veritat que, bueno, que a vegades ens plantegem això, no?, de dir potser hauríem d'intervindre abans perquè potser no ens arribessin amb 16 amb un fracàs escolar, no? Però sí, ara per ara estem en aquesta línia.
Teniu també a algun projecte, bueno, algun projecte sobre... sensibilització i conscienciació de la població, perquè jo penso que tot això va des de la base, i si no, realment, si no sensibilitzem i conscienciem a la població en la qual es troben aquests col·lectius, pues no sé si això anirem tirant endavant. I teniu algun projecte sobre això? O, si més no, alguna activitat?
Totalment d'acord. Mira, a nivell transversal, en tots els projectes acabem treballant això. I ho fem amb activitats que tinguin a veure amb la relació amb la societat, no? Activitats que puguin donar una millor visibilitat dels joves. A nivell, potser, del programa Noves Oportunitats, no?, que us he dit, o el programa Singulars, que són joves, no?, de 16 a 24 o a 30 anys. Fa un temps parlàvem dels ninis, no?, i va acabar sent una paraula despectiva, no?, els ninis. Doncs no, nosaltres no treballem amb ninis, treballem amb joves que per circumstàncies han deixat d'estudiar o volen refer la seva situació, no? Llavors, el que fem doncs és mirar de fer activitats a la comunitat, barrejar-nos amb entitats, fer activitats diverses perquè puguin sentir-se part de la comunitat i la comunitat els vegi com a joves que són, no? I en el cas dels joves migrats sols una miqueta el mateix. Fins fa no massa parlàvem de menes. Des del principi recordo la paraula mena, què vol dir mena, no? I es va acabar convertint en una paraula despectiva perquè a les notícies només sortien que missatges negatius de joves que feien que... I tots els altres, no? Tots els altres joves que ho feien molt bé no sortien enlloc i eren menes. Llavors, bueno, ara per sort almenys hem canviat el concepte, que diem joves migrats sols o joves menors migrats sols, i amb ells hem anat fent moltes activitats. Nosaltres des del primer dia, el 2019, vam començar a fer activitats de tastets d'oficis, vam començar a fer activitats aquí dins de la població. El mateix centre a Antares feien activitats de voluntariats d'artesa de Segre. Vull dir, ja entre tots els agents crec que ja mirem de millorar la visibilització. I a més, ara també des del Consell hi ha la figura de dos dinamitzadors, el Sergi i la Gladys, que també estan fent molt bona feina justament amb això, no? De mirar de bueno, coneixen els joves, són fantàstics i estan mirant doncs, d'això, no? De parlar pues, amb els ajuntaments, de buscar activitats, coses, pel que tu dius, no? Perquè al final hi hagi una millor visibilització i al final ens sensibilitzem tots, de dir, som tots persones, no? I tenim tots cabuda, no? En tot plegat.
I la inserció laboral? No,
volia preguntar, que va sortir la notícia, no?, de que ara hi hauria una regularització, no?, de permisos de treball per a aquests joves.
Sí, Pere, tot això és molt recent. De fet, fa la notícia és de finals de maig, però bueno, almenys ha arreglat alguna cosa que durant el confinament al principi era per estirar-te dels cabells, no? O sigui, portem un any treballant amb aquests joves, mirant un pla de treball, no?, de cara a la inserció, que em penso que és el que volies preguntar, Miquel Àngel. Anem treballant, doncs, buscant formacions, buscant en què podien encaixar, quines sortides podien tenir. I un objectiu molt clar d'inserció. L'objectiu sol podia ser, al final, que una empresa els donés un contracte d'un any. Era difícil i amb les formacions i amb pràctiques hem aconseguit empreses vinculades, empreses realment amb una visió molt més oberta a vegades de la que ens pensem. I bueno, però és difícil perquè tindre un contracte d'un any era prou difícil. Amb tot el tema del confinament, de que al camp es necessitaven persones per treballar de cop van deixar que aquests nois poguessin treballar al camp. Ostres, ara sí que els deixem treballar i ara què passa, no? Amb com està muntat tot. Llavors, era com tot molt hipòcrita, el que passa que sí que els joves, a l'hora de treballar amb ells, doncs, se'ls aconsellava, doncs, anem a treballar, anem a aconseguir experiències, no? Anem a buscar aquesta inclusió també, no? Per sort, doncs això, no? El que dius, hi va haver una resolució ara a finals de maig en què deia, a veure, tinc el titular per aquí, per no equivocar-me, però els joves migrats sols de 18 a 21 anys es podran incorporar de forma extraordinària al treball i se'ls donarà una autorització de residència i treball de 2 anys a tots aquests joves. Fantàstic.
Però és un pas,
però, eh? Però al mateix temps, a veure, al mateix temps també teniu relació amb d'altres empreses que no siguin, a veure, aquesta inserció que ha sortit ara, sinó amb el fet de que hi hagi alguna empresa d'aquí de la ciutat que pugui captar o que pugui agafar aquests nois que venen, també teniu relació amb aquestes empreses?
Teníem una empresa fantàstica, i no diré el nom perquè no hem pogut fer el contacte, si no m'agradaria dir-lo i posar-la com a rellevant. Però què passa? La setmana abans, bueno, aquesta empresa i una empresa d'Artesa de Segre, la setmana just que començàvem el confinament, havíem de fer el contracte. O sigui, havíem de fer el contracte. Tenien el precontracte, havien fet els tràmits a treball per ja fer el permís de treball, i havien de començar aquell dilluns, però amb tot el tema del Covid es va tindre que parar. I és una empresa que dona serveis serveis varis, i clar, se li ha retallat tota la feina. De fet, ha tingut que fer un ERTO en la pròpia empresa, amb la qual no ha pogut contractar un dels nois. L'altra empresa sí que era una granja que al cap de 2 mesos ha pogut contractar els nois i molt bé, eh? Però clar, la situació no ha ajudat. Però n'hi ha, per sort, sí que...
I com ha estat ara el temps aquest de Covid? Aquests nois que estan per aquí a Balaguer, on estaven? On estaven acollits? Quin acompanyament tenien? O no sé.
Bueno, t'explico. Almenys la feina que han fet nosaltres. Clar, molts dels joves estan al centre Antares. Altres joves ja estaven en pisos tutelats. Llavors, de pisos tutelats a Balaguer no en tenim. Pisos n'hi ha a Lleida, en tenim a Gramunt, ara en tenim a Mollerussa, també en tenim a diversos llocs. Llavors, al dia dels pisos, ells havien d'estar confinats igual que nosaltres o més, perquè bueno, hi ha hagut pues, un control també per part dels educadors. Llavors, poca cosa s'ha fet a nivell d'aquest seguiment pues, més emocional o més d'acompanyament que han pogut fer amb els nois. Sí que arrel de que quan van sortir les notícies de tot el tema de la campanya agrària, pues, bueno, vam animar tots els joves a apuntar-se, no? Bueno, que fessin aquest tràmit. I, de fet, algun ja està treballant al camp, eh? Algun ja ha començat.
Molt bé.
Bueno,
molt bé, Miquel, no sé si tens alguna pregunta més.
Que moltes gràcies per la feina. No, però moltes gràcies per la feina que fan. Hi hauria moltes de preguntes, però com que tenim el temps limitat i hem de donar pas a la propera secció, doncs t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta explicació i que, si més no, hi hagi alguna entitat com vosaltres que passi aquesta.
Pues, moltes gràcies, sí.
Sí, moltes gràcies, Emma, per haver participat avui, i ens anem veient a la taula d'entitats i així, entre tots, a veure si fem molt bona feina, vale? Amb la vida comunitària de Balaguer i la comarca. Moltes gràcies, Emma.
A vosaltres.
Bueno, gràcies.
arribem pràcticament al final del programa d'avui. Però abans d'acomiadar-nos, el Miquel es llegirà una frase com cada programa. Quina és la frase per avui, Miquel?
Mira, molt maca, diu així. Les amistats que hom fa als campaments d'estiu poden estar separades per quilòmetres i mesos, però mai perden la seva força.
I ara sí, amb aquesta frase, arribem al final del programa i ho farem escoltant la cançó L'energia de l'esplai. Una cançó recomanada pel Sergi i la Gemma que crec que ens agradarà moltíssim. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem en una nova edició del programa Més enllà del nas del proper mes de setembre amb un especial Fira Entitats 2020.
I també us volem recordar que aquest estiu recuperarem algun dels moments d'alguns programes que hem realitzat aquest any i que espero que els pugueu tornar a escoltar si alguns no els heu escoltat. Que passeu un bon estiu.
Bon estiu.
Més enllà del nas, el programa de Ràdio Balaguer que té com a objectiu tractar els temes d'actualitat que afecten les entitats de la comarca i difondre els projectes i serveis del Pla de Desenvolupament Comunitari.